Són les 6. Bona tarda a tothom.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. El Papa ha reivindicat aquest divendres el diàleg i la defensa de les víctimes de la guerra com els dos grans valors dels diplomàtics que el representen en nombrosos països del món. Ha estat en una trobada amb l'organisme que precisament forma aquests diplomàtics. Francesc també ha elogiat la tasca de molts d'ells, els nuncis, en zones de conflicte, i sobretot ha reclamat a tots els seus representants internacionals que combinin la necessària astúcia per les dificultats del càrrec amb la pregària i la pietat. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans del sumari amb altres temes d'aquest divendres 7 de juny, solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, donem un cop d'ull a l'actualitat general amb la Sandra Gómez. Sandra, bona tarda.
Bona tarda.
Què destaquem?
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha posat en marxa les obres de millora de l'eficiència hídrica i automatització de 45.800 hectàrees de regadiu del canal d'Urgell. La previsió és invertir 24 milions d'euros per evitar les pèrdues d'aigua per filtració als canals principals i regular el seu cabal per ajustar-se a les necessitats de reg. El termini d'execució del projecte és de 24 mesos i ha de beneficiar 17.000 regants de les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell i les Garrigues. La modernització del canal d'Urgell ha estat llargament reivindicada pels seus regants, sobretot més recentment arran dels problemes per la sequera. Més temes: al Departament d'Empresa i Treball i al Col·legi del Treball Social de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per impulsar el projecte d'assessorament en atenció psicosocial derivada d'accidents laborals mortals i molt greus. L'objectiu de la iniciativa del Departament és que el Col·legi elabori un projecte per facilitar el suport social a les víctimes d'accidents laborals mortals i molt greus per tal de preveure i minimitzar els efectes generals per l'accident. El projecte anirà dirigit a les empreses, persones treballadores i als seus familiars. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona al barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau aquest divendres a la tarda. El fill de la víctima ha estat ja detingut com a presumpte autor del matricidi. Fins al lloc dels fets, un pis del bloc Sant Maties de la barriada de Tarragona, s'han desplaçat diverses patrulles i els investigadors. El cas es troba sota secret de sumari.
Gràcies, Sandra. També us explicarem que el Sant Pare, en una catequesi al garatge d'un barri de la perifèria de Roma, ha animat tothom a integrar les persones en les comunitats cristianes, sigui quina sigui la seva condició, perquè tots són família, ha dit. A més, persones provinents de més de 20 països es van reunir des d'aquest dimecres i fins aquest dijous a Barcelona en el segon Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència, convocat per la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de Catalunya de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. I ha començat aquest divendres, coincidint amb la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, un temps jubilar dedicat a la Beata Carme de l'Infant Jesús, amb motiu del 125è aniversari del seu naixement. Com ja va avançar a Ràdio Estel, a principis de maig, la Santa Seu ha concedit aquest jubileu a les franciscanes dels Sagrats Cors fins al 10 de novembre. Després del bloc informatiu entrevistarem Santiago Collantes, un dels tres homes de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat que seran ordenats diaques aquest diumenge en una celebració a les 6 de la tarda a la catedral de Sant Llorenç. I a la recta final, les dues seccions del divendres. Primer, temps de diàleg. Sobre ecumenisme i diàleg interreligiós parlarem d'un congrés rabínic que s'ha fet a principis d'aquesta setmana a Barcelona, a nivell internacional. Ens acompanyarà el rabí Eliyahu Birnbaum, un dels participants i també president de l'associació que organitza aquest congrés. I després la secció en sortida avui per parlar de la segona taula de conversa amb els exclosos, amb la col·laboració del Secretariat de Pastoral amb els Marginats de l'Arquebisbat de Barcelona. Amb la periodista Glòria Carrizosa ens visiten Marta Bartra, del projecte Visca els Ancians de la Comunitat de Sant Egidi, i Charo Sillero, directora del programa Malla de Protecció a les Dones Sense Llar de Sant Joan de Déu Serveis Socials. Tot això i més fins a 6:45. Salutacions al David Morral a les vies de so, del David García a la producció, de la Sandra Gómez, a la redacció i la veu informativa, de la Vanessa Carrasquilla a les xarxes socials i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Sense distància. allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
El papa ha fet aquest divendres una crida a fomentar el diàleg i defensar les víctimes de la guerra. En una audiència amb 35 estudiants de la Pontifícia Acadèmia Eclesiàstica, Francesc ha renovat la seva invitació a formar futurs diplomàtics de la Santa Seu en proximitat amb el poble de Déu, en particular en terres de missió llunyanes, com un poderós antídot contra la mundanitat espiritual, ha dit. Ha tornat a utilitzar la frase «guerra mundial a trossos» per comentar la tasca de molts nuncis en zones de conflicte impulsant el diàleg entre les parts enfrontades i defensant les víctimes. En aquesta audiència, els sacerdots estaven acompanyats pel president de l'organisme, l'arcabisbe Salvatore Pennacchio, per l'economista i prefecte d'estudis Gabriel Viola, i pel pare espiritual, el jesuïta Orlando Torres. Durant la conversa, estimulat per algunes preguntes d'alumnes, el pontífex ha dit quines han de ser les característiques d'un diplomàtic cridat a representar-lo davant de les esglésies locals i de la família de les nacions. A més de la proximitat descrita a l'inici de la trobada, el Sant Pare ha conclòs que cal astúcia, requerida per una feina necessària i molt difícil, però sempre acompanyada de pietat, és a dir, d'una relació intensa amb Déu. D'altra banda, aquest dijous al vespre, el bisbe de Roma ha dirigit una catequesi al garatge d'un condomini de la perifèria occidental de Roma. Ha estat concretament al barri de Palmarola, on s'ha viscut la tercera cita de l'escola de pregària de cara al jubileu 2025. El papa ha dialogat amb una trentena de famílies, amb ancians, parelles i joves, també persones soles. Durant la reflexió, el pontífex ha animat tothom a integrar les persones en la comunitat cristiana, sigui quina sigui la seva condició, perquè, segons ha dit, tots som família. En una parròquia on els nens no són escoltats i on els ancians són menys tinguts, no hi ha una veritable comunitat cristiana. Els ancians són saviesa i els nens són promesa. I destaquem que el Sant Pare commemora aquest dissabte la trobada de pau per Terra Santa que va viure ara fa tot just 10 anys. Serà novament als Jardins Vaticans, al mateix lloc on Francesc va resar i va plantar una olivera amb els presidents israelià i palestí aquell històric 8 de juny de 2014, en presència del patriarca Bartomeu com un signe de pau per al Pròxim Orient. Ara el pontífex viu un nou gest simbòlic en un moment de gran tensió per la guerra entre israelians i palestins. Als mateixos Jardins Vaticans, el bisbe de Roma fa el mateix que va protagonitzar amb el difunt president d'Israel, Shimon Peres, i amb el president palestí Mahmoud Abbas per invocar junts la pau. I en aquesta línia completem la informació de la Santa Seu, destacant que el Dicasteri per als Laics, Família i Vida invita tothom a unir-se a una iniciativa programada per aquest mateix dissabte a la 1 del migdia, moment en què creients o no creients podran dedicar un minut a la pregària o la reflexió per la pau. Promoguda pel Fòrum Internacional d'Acció Catòlica des del 2014, la iniciativa porta en la desena edició el títol «Volem la pau, una urgència, un dret, una necessitat». La invitació és a inclinar el cap durant un minut i resar per la pau a Ucraïna, a Terra Santa, a Myanmar i a tots els llocs de conflicte. Aquest any, en particular, el nombre de conflictes actius és molt elevat, amb tràgiques conseqüències per a les poblacions, els nens, les dones, els ancians, les persones fràgils i els joves.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Persones provinents d'una vintena llarga de països es van reunir des d'aquest dimecres i fins aquest dijous a Barcelona en el segon Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència, que ja presentàvem ara fa uns dies en aquest programa i que ha estat convocat per la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de Catalunya de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Experts d'Ucraïna, Polònia, el Regne Unit, Suïssa, Grècia, Egipte, Àustria, Cuba, els Països Baixos, Itàlia, Irlanda, l'Índia, els Estats Units, Uruguai, Argentina i Veneçuela, entre altres països, han debatut temes com ara el tractament de les minories religioses als mitjans de comunicació, la religió i la llengua catalana, la donació d'òrgans i les tradicions religioses als musulmans en relació amb la legislació als Balcans, aspectes jurídics de la implementació de l'assignatura de religió islàmica a Catalunya o la destrucció d'esglésies a Ucraïna. En la taula rodona inaugural hi va participar Cristina Arriaga, CEO d'Intrínsic, membre del Consell de Supervisió Inaugural de Meta. Montserrat Gas, membre del panell d'experts en llibertat de religió, creences de l'Oficina d'Institucions Democràtiques i Drets Humans, de l'OCDE, l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa, Alex Goldberg, rabí i degà de Chaplain College de la Universitat de Surrey al Regne Unit, i Helen Hall, directora associada del Centre de Drets i Justícia i Sacerdotessa Anglicana, així com Philip Larrey, sacerdot i professor de filosofia al Boston College, als Estats Units. Míriam Díez, directora de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència, ha afirmat que la llibertat religiosa està avui certament en perill, alhora que ha remarcat la necessitat de presentar bones pràctiques locals, regionals i internacionals en gestió de la diversitat religiosa i promoció d'aquesta llibertat religiosa i de consciència. És per això que la càtedra ha reunit desenes d'especialistes, com dèiem, que han analitzat els estàndards internacionals de valoració de l'exercici del dret a la llibertat religiosa i de consciència. Segons la directora de la Càtedra de la Llibertat Religiosa i de Consciència, es tracta d'aprendre i compartir per promoure el dret fonamental a la llibertat religiosa i de consciència. La clausura va anar a càrrec aquest dijous de Marc Polo, delegat de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Carles Armengol, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, i Jorge Mioto, directora general de la Fundació Blanquerna, així com la mateixa Míriam Díez. La preghiera dei salmi en italià i orat en toda ocasión, la oración de los salmos en castellà, és el títol d'un llibre de la filòsofa i biblista italiana Rosana Virgili, que ens atenia aquest dijous a l'entrevista. L'autora ha explicat a Radio Estel que el contingut dels salms, uns textos molt antics escrits abans de la novetat de Jesucrist, apunten, de fet, cap a una actualització d'aquells principis, de vegades molt contundents, i, en definitiva, cap a la reconciliació i la pau.
I aquí els salms, fins i tot amb malediccions, són plens també de sentiments de violència i diria que fins i tot d'odi, i demanen a Déu que sigui el venjador. Aleshores, com podem llegir-los avui? Primer de tot, no pas d'aquesta manera, és clar. El cristià, doncs, no pot demanar la revenja sobre l'enemic perquè Jesús va dir explícitament que el cristià ha d'estimar el seu enemic.
Però, ecco, que cosa io ho cercato anche di dire, que...
Però jo he intentat dir que també el primer o l'Antic Testament Déu és certament algú que promet revenja, però alhora practica la misericòrdia, ja que el mateix poble d'Israel, que actua de manera injusta moltes vegades, ometent l'observança de la llei, meditaria la destrucció expressada explícitament en els textos de l'Antic Testament, però Déu el perdona, té misericòrdia.
Primo Testamento, ma Dio lo perdona, Dio ha misericòrdia.
En els 6 complets capítols d'aquest llibre, l'autora explora les sensacions humanes que marquen els salms, concretament el crit, el dolor, l'alegria i la tristor, les pors, els dubtes, les esperances i, en definitiva, tota l'experiència de la vida temporal i la mort. La filòsofa Rosana Virgili ha destacat que aquest treball l'ha fet per acostar l'autor dels salms, que és el rei David, a la visió actual del món.
En definitiva, veritablement crec que David és una mica com el calidoscopi de tots els qui surten en els salms, amb la petició de perdó, la dimensió humana que es destapa amb tots els seus teixits. Vaja, si és possible, mirant els dos llibres de Samuel, on surt David.
Nei due libri, diciamo, di Samuele, c'è David.
Aquest treball, editat per Sant Pablo, analitza el llenguatge dels salms, que són poètics i en to de pregària, per projectar-los cap a la vivència d'unes invocacions a Déu que són personals però que han de ressonar en un col·lectiu, en una comunitat o assemblea. Aquests textos bíblics i poètics, recollits en el Salteri, aquest llibre dels salms, que de fet, com a concepte, aboca a una idea musical, però adaptada a la poesia, i a partir d'una tradició molt antiga de jueus i cristians, marquen de fet la pregària de l'Església a través de la litúrgia de les hores, alhora que enforteixen el contingut espiritual a les celebracions eucarístiques i de la paraula.
Sense distància, l'espai de Ràdio Estel on pots viure allò que passa des de ben a prop.
Ha començat aquest divendres, coincidint amb la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, un temps jubilar dedicat a la Beata Carme de l'Infant Jesús, jubileu que té com a lema amb la mirada als Sagrats Cors. La Santa Seu l'ha concedit a les franciscanes dels Sagrats Cors, com ja va avançar Radio Estel a principis de maig, en ocasió del 125è aniversari del naixement de la seva fundadora, la mare Carme González Ramos. Maria Àngeles Maeso, postuladora de la Congregació de les Franciscanes dels Sagrats Cors, ha manifestat la seva alegria per l'inici d'aquest temps jubilar que la Santa Seu ha concedit a través de la Penitenciaria Apostòlica. Aquesta congregació religiosa, el temps jubilar, durarà fins al 10 de novembre. El delegat dels jesuïtes a Catalunya, Pau Vidal, ha expressat amb duresa i contundència la gestió que va fer la Companyia de Jesús en els casos d'abusos sexuals comesos per Lluís To a Bolívia. Una gestió que ha qualificat de nefasta. Ho ha dit així en una entrevista conjunta del Periódico de Catalunya i TV3, en què surten a la llum cartes i documents que acrediten el coneixement dels delictes per part dels responsables de la companyia en aquella època i que la majoria ja són morts. Una documentació que evidencia, segons afirma Pau Vidal, la gestió nefasta de la situació, sobretot la manera com els abusos se silenciaven. I l'Arxidiòcesi de Madrid acollirà a principis del curs vinent un acte de reconeixement a les víctimes d'abusos, segons ha anunciat aquest divendres el cardenal José Cobo, arquebisbe de Madrid, durant la cloenda del Congrés Internacional Jordà sobre abusos de poder en l'Església, organitzat aquesta mateixa setmana per la Companyia de Jesús, precisament. El titular de l'Arxidiòcesi madrilenya ha detallat que aquest acte, encara sense data, no serà al final de res, sinó un espai de trobada, reparació i testimoniatge que vol respondre a allò que les víctimes van dient a l'Església.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Una setmana a Voramar per 600 euros.
A Blanes, la Costa Brava.
Una setmana per 600 euros.
Un bungalow davant del mar per 600 euros.
Voramar, càmping familiar, 653-555-559.
Truca ara.
Només per estades fins al 7 de juliol. I per escoles, també Voramar.
653-555-559.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Sense distància. Actualitat compartida i propera.
La Catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat acull aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda, l'ordenació diaconal de Santiago Bonifacio Collantes, Francisco José González Ranchal i Antonio José Herrera. En aquesta celebració eucarística, el bisbe Agustí Cortés imposarà les mans a aquests tres homes per a l'exercici permanent com a diaques. Per cert, que amb aquesta ordenació, en poc menys de 2 mesos, ja hi ha a Catalunya 9 diaques permanents nous. 3 a Terrassa, ordenats a finals d'abril, 3 més a Barcelona, ordenats el 25 de maig, i ara aquests 3 de Sant Feliu. Tenim amb nosaltres un d'aquests 3 nous diaques, futurs imminents diaques, Santiago Collantes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El sentim una mica de fluix, a veure si podem ajustar la seva posició per sentir-lo millor. Bé, com viu vostè aquest moment previ a l'ordenació de diaca?
Bueno, pues en estos momentos con una gran alegría del pastor que voy a dar domingo.
Sí, gran alegria. Com ha estat el seu camí vocacional per al diaconat? Vostè és un home casat, pare de família, no sé si avi també, però un home que ve de la funció pública, és guàrdia civil, i per tant té un camí vocacional interessant en aquest sentit.
Sí, bueno, dentro del servicio de la Guardia Civil es una protección de servicio hacia ciudadano.
Perdoni, el sentim molt malament. A veure si podem aconseguir, senyor Santiago Collantes, sentir-lo millor. No sé si té...
Ja si pongo otro sistema.
A veure, sí, sisplau, treguis els auriculars si els porta.
No tiene...
Ah, no té res a veure. Endavant, digui, ara sembla que el sentim millor. Endavant.
Vale, pues no digo que la profesión mía ha sido una profesión de servicio. Ahora, hoy día estoy ya jubilado y ahora que estoy jubilado, pues ahora me comprometeré con otra vocación de servicio en la Iglesia de Jesús.
Molt bé, molt interessant. Un camí que també és d'uns quants anys. combinat, evidentment, amb la família i amb la vida en general. Què espera, senyor Santiago Collantes, i què esperen també els seus dos companys que també s'ordenen, Francisco José González i Antonio José Herrera, de la cerimònia, no?, i d'aquests minuts centrals que són els de l'ordenació?
Bueno, es que expresar así ahora mismo la sensación es una sensación de que te vas a comprometer un poco más con la Iglesia. Uh-huh. Este compromiso no solamente es con estos servicios que vamos haciendo día a día, cada uno en nuestras parroquias, en aquellos cometidos que nos pide los rectores de cada uno, pero ahora va a ser un poquitín más extenso ya.
Ya como ministro ordenat, que recordem, com a diaques poden presidir matrimonis, baptismes, exèquies i també fer molts serveis, especialment a la caritat i a la catequesi, entre molts altres. Moltes gràcies, don Santiago Collantes. Felicitats a vostè i també a Francisco José González Ranchal i a Antonio José Herrera, que seran ordenats diaques. Diumenge, cerimònia a partir de les 6 de la tarda a la catedral de Sant Feliu de Llobregat. Una abraçada.
Pues igualmente una abraçada, Ignasi, y como dice el papa, recen por mí.
Exacte, preguem per vostè, i tant que sí. Adéu-siau.
Nosaltres també en podem. Pues moltes gràcies a tothom.
Sense distància. Les notícies del dia a prop de tothom.
Temps de diàleg.
Barcelona va acollir entre diumenge passat i dimarts la celebració del Congrés Rabínic de l'Institut Strauss Amiel. El director d'aquesta organització és el jutge rabínic Eliyahu Birnbaum. Aquest esdeveniment ha estat una oportunitat única per conèixer l'abast de la comunitat jueva de Barcelona en l'ecosistema de comunitats mundial i també d'acollir i intercanviar coneixements, així com reforçar els vincles entre les diferents comunitats en un moment crucial per a la identitat i la cohesió jueva. Les sessions del Congrés han abordat qüestions com ara la situació de les comunitats hebrees europees en temps de guerra i pau, els desafiaments actuals del rabinat, de la condició dels rabins, i l'educació en aquestes comunitats, així com la resiliència espiritual i física davant de l'antisemitisme, que no només es manté, sinó que en alguns llocs creix. També s'ha debatut l'impacte de les tecnologies digitals al món jueu i es fomentarà el diàleg interreligiós en el context dels conflictes actuals. Ens acompanya uns breus moments el director de l'Institut Strauss Amiel, el jutge rabínic Eliyahu Birnbaum. Rabí Eliyahu Birnbaum, bona tarda i gràcies.
Buenas tardes, es un placer estar con ustedes.
Muy bien, también usted es el gran rabino de Uruguay y le saludamos con mucho afecto. Rápidamente, ¿en qué ha consistido a grandes rasgos este congreso rabínico en Barcelona?
El congreso rabínico reunió a rabinos de casi todos los países de Europa, de comunidades grandes, de comunidades pequeñas. Y en realidad nosotros consideramos que los líderes espirituales, los rabinos, necesitan de pensar, de reflexionar. Ustedes conocen perfectamente que los líderes espirituales tenemos ideas, tenemos pensamientos, pero es importante siempre ser dinámicos, pensar cómo podemos conectar a las personas a su identidad y cada uno a su religión. Y ese fue el objetivo central del Congreso.
Molt bé. Los participantes pudieron visitar también, por cierto, la Barcelona judía y su rico patrimonio, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia también para muchos de los que nos escuchan, que quizá conocen poco, ¿no?, este patrimonio aquí en nuestra propia casa?
Es cierto. Tengo que decirles que la visita a la Barcelona antigua, a la ciudad antigua de Barcelona, fue impresionante. No quiero exagerar, pero rabinos que visitaron por primera vez la historia judía de Barcelona, caminaron por las calles donde caminaron grandes rabinos en el pasado, quedaron impactados. Muchos de ellos empezaron hasta a lagrimar de tanta emoción, y fue realmente una visita impresionante. Uno de los guías que nos acompañó y nos dirigió nos dijo que es la primera vez en centenares de años que tantos rabinos juntos caminaron por las calles antiguas de Barcelona.
Déu-n'hi-do, sí. Estem parlant amb el rabí Eliyahu Birnbaum, que és el gran rabí de l'Uruguai i també director de l'Institut Strauss Amiel, que ha organitzat un congrés rabínic celebrat a Barcelona entre aquest diumenge i aquest dimarts passat. El congreso, Rabino Eliyahu ha reunido a destacados rabinos, educadores y líderes comunitarios de Europa y de otros lugares del mundo. ¿Cómo ha sido, cómo nos comentaría brevemente esta diversidad también entre el mundo judío que necesita cohesionarse?
En primer lugar, fuimos todos invitados de la comunidad judía de Barcelona, lo cual sin duda fue excelente porque todos nos sentimos muy a gusto, muy en casa. La comunidad nos recibió con los brazos abiertos. Y sí, como usted dice, también dentro del mundo rabínico hay que encontrar una relación. Una de las características que tenemos en el mundo judío es que hay diferentes opiniones. Como ustedes saben, sí, en el Talmud hebreo siempre hay discusiones y opiniones, y hasta hoy en día también en el mundo rabínico tenemos diferentes opiniones. Y lo interesante es escuchar cada uno al prójimo con respeto, con atención, y de esa forma aprender el uno del otro.
Finalmente, destacamos que también se ha hablado en este congreso rabínico del papel de la mujer en el judaísmo, de la inteligencia artificial tan comentada últimamente, de la defensa de Israel, entendida en su globalidad. No hablamos de la defensa política del Estado solamente, ¿no? ¿Qué destacaría usted de estos temas brevemente?
Uno de los temas que como rabinos tenemos la obligación de estar atentos en general a los cambios en el mundo moderno, postmoderno, uno de ellos es sin duda el lugar de la mujer. O sea, nosotros vemos que en el mundo judío y seguramente también en otras religiones y culturas, la mujer tiene cada vez un papel más central, la mujer quiere tener cada vez una vida espiritual más conectada al judaísmo y a la religión, y ese fue uno de los temas que analizamos, cómo hacerlo, cómo encontrar, por un lado, una apertura, por otro lado, indudablemente, manteniendo también las tradiciones milenarias del judaísmo. Y lo mismo sucede también con el mundo digital. Hoy en día, muchos temas referentes a judaísmo, a filosofía, a ética, a medicina, a ciencia, pueden ser analizados o podemos recibir la ayuda de la inteligencia artificial, algo que sin duda puede estar al servicio de los rabinos.
Claro.
Y lo que intentamos explicar en el Congreso es cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos y estar al servicio, y claro que no es una competencia a la actividad espiritual o religiosa de los rabinos.
Claro. Doncs molt bé, hem parlat d'aquest interessant congrés rabínic internacional celebrat a Barcelona aquesta mateixa setmana i organitzat per l'Institut Strauss Amiel. Hem parlat amb el seu director, el director d'aquesta organització, el jutge rabínic Eliyahu Birnbaum, també gran rabí de l'Uruguai. Muchas gracias por habernos atendido. Enhorabuena, un abrazo. Shalom, paz y bien para todo el mundo también.
Gracias,
para
gracias.
El próximo Oriente.
Shalom a ustedes y vuelvo a repetir, como dijeron antes, recen por nosotros y vamos a rezar por ustedes también.
Claro que sí, así lo haremos unos por otros. Adiós, que vaya bien.
Shalom.
De seguida arriba ya la sección sortida, la sortida de esta semana.
Ràdio Estel. Ràdio Estel arrenca el matí amb la caravana. El programa despertador a tot risc, amb les màximes garanties d'actualitat informativa, societat, cultura, humor i opinió. De dilluns a divendres de 8 del matí a les 2 del migdia, desperta't amb la caravana, amb Joan Trias, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda. En sortida, uns minuts per la família, els joves i la pastoral de l'Església.
Avui, la nostra sortida setmanal té com a protagonistes els exclosos, els invisibles. Gràcies a la col·laboració del Secretariat Diocesà de Pastoral amb els Marginats de l'Arxidiòcesi de Barcelona, avui us oferim, amics i amigues oients, una nova conversa amb els exclosos. Tenim amb nosaltres per fer-ho la periodista Glòria Carrizosa, voluntària d'aquest Secretariat Diocesà de Pastoral amb els Marginats. Glòria, bona tarda i endavant.
Bona tarda. Oferim un nou espai per debatre sobre l'acció social de l'Església en l'atenció a la gent gran de la diòcesi amb pocs recursos. I per parlar d'aquest gran repte de present i de futur, avui ens acompanyen Marta Bartra, responsable del projecte Visca els Ancians, que impulsa la comunitat de Sant Egidi a Barcelona, i Charo Sillero, directora del programa Malla de Protecció a les Dones Sense Llar de Sant Joan de Déu Serveis Socials. Benvingudes a les dues.
Gràcies.
Senyora Bartra, recentment es va celebrar una jornada sobre un nou horitzó per l'atenció i la cura de la població anciana, Viure a casa, impulsat per la comunitat de Sant Egidio, i es va fer balanç del projecte Visca els Ancians, que ja fa uns anys que funciona al barri gòtic. En què consisteix aquest projecte i per què creuen que és un model que s'hauria d'aplicar a altres barris de Barcelona?
Doncs mira, abans de parlar del projecte en si, potser per als oients que no saben què és la comunitat de Sant Egidio, si us sembla, es faig dues ratlles. La comunitat de Sant Egidio va néixer a Roma, després del Concili Vaticà II, estem a l'any 68, de la mà d'un grupet d'estudiants de 17, 18, 19 anys, que es feien la pregunta de com conèixer l'Evangeli, però també amb un itinerari d'amistat amb tothom, sobretot amb els més pobres. I molt aviat, dintre de les diferents pobreses, que podem dir entre cometes, a part de la pobresa econòmica, també van descobrir la pobresa que en alguns casos comporta la gent gran, els ancians, la debilitat, la fragilitat i la soledat. La relació amb els ancians arreu del món, on hi ha la comunitat, i aquí a Barcelona fa molts anys que hi som i que estem presents en diferents barris, anem a veure'ls a casa seva o les residències, ens fan conèixer les inquietuds, les seves demandes i les seves pors. I cada vegada veiem que la vida s'allarga, els ancians són més i estan més sols. Llavors, dintre d'aquest aïllament social, veiem que és degut a diferents causes. Una d'elles és l'esperança de vida que creix. Ho estàvem comentant justament abans, que cada cop som més. Nosaltres serem més encara, o sigui que diguéssim que és un continent bastant gran, el de la gent gran. També el nombre de membres de la família disminueix. Abans es tenien molts fills, per entendre'ns, i ara cada cop les famílies són més petites. I després el tema dels pocs recursos econòmics que tenen la gent gran, perquè molts d'ells, a més, ajuden els fills, els nets, i ells mateixos no poden pagar els seus serveis perquè puguin tenir cura d'ells. També important els episodis de calor, que ho hem viscut tots, l'estiu, el fred, tot el canvi climàtic té molt a veure. Tots aquests imprevistos veiem que se superen millor si els ancians tenen relacions amb familiars, amb amics, amb veïns, i constatem també que molts, com dèiem, molts han quedat a viure sols a casa seva. Aquest programa Visca els Ancians es va iniciar a Roma l'any 2003, justament davant de la pandèmia de la calor. I es va idear un servei nou destinat a tots els ancians. Van fer un barem de 80 anys o més, que seria el mínim, diguéssim, per començar a fer aquest programa de seguiment actiu i crear i activar aquesta xarxa de suport al voltant de cada ancià que trobem per prevenir aquestes situacions que hem dit. Existeixen realment serveis socials destinats als ancians i segurament tenen familiars, tenen algú conegut del barri, però en una situació de dificultat com aquestes que m'ha explicat, doncs, diguéssim que s'incrementa el risc de la persona. S'incrementa l'aïllament, s'incrementa la dificultat de salut, etcètera, etcètera. En les ciutats europees on s'ha incrementat el programa, sobretot a Roma, que és el, diguéssim, on més es treballa en tots els barris aquest programa, es veu que la qualitat de vida dels ancians millora. I com a conseqüència, ja fins i tot, podríem dir que es redueix tot el que seria els serveis socials i fins i tot el servei sanitari, perquè la persona se sent millor, perquè se sent aixoplugada per una xarxa d'amistat, de relacions, de voluntaris, de veïns, dels familiars que també hi participen. Diguéssim que el més important és evitar aquest aïllament i treballem, doncs, això, amb els mateixos ancians, amb tots els components del barri, els botiguers, els farmacèutics, metges, tot, per tornar a tenir noves relacions. Llavors, aquest programa, com que s'ha fet al Gòtic, la veritat és que és un barri gran, però alhora molt, molt reduït pel que fa al nombre d'ancians que hi viuen. perquè, sigui com sigui, cada cop que marxa un ancià s'ha vist que desapareix la casa. Sí. Vull dir que no, els ancians cada cop són menys en aquest barri. Però què ha passat en aquest barri també? Doncs que també s'han perdut moltes entitats que ells coneixien. Moltes botigues han tancat, moltes persones que ells coneixien ja no hi són, els veïns no són els de sempre. Llavors el programa ajuda també a tornar a fer aquestes xarxes d'amistat que ells tenien i que ens les expliquen. I el que és bonic també és que ells també fan recerca de totes les altres persones perquè puguin participar en aquest programa.
Molt bé, i de fet em comentava que aquest model s'està mirant d'aplicar a altres barris.
En altres barris, sí, seria molt interessant poder-ho fer en altres llocs, perquè també fixeu-vos quan la pandèmia, per exemple, va ser superimportant poder-los trucar per telèfon, tenir-los presents, que sabessin que hi havia algú amb qui poder comptar, que podien, si tenien alguna dificultat, alguna consulta, saber que no estaven sols del tot, no? Això també va ser importantíssim.
Molt bé, gràcies. Senyora Sillero, també recentment es va inaugurar la Casa Vídia a Calella per dones grans sense llar que han viscut al carrer. Un espai creat des de Sant Joan de Déu, Serveis Socials i la Congregació de les Filles de Sant Josep. Què vol oferir aquest espai?
Doncs aquest espai el que pretén és ser un espai d'acollida, un espai de sororitat, de seguretat i també d'estabilitat residencial per dones en edat madura i en situació de sense llar. No? Nosaltres, el nostre focus d'atenció, en aquest cas a la Casa Vidi, són dones que poden tenir al voltant de 50, 60 anys. No estem parlant, no, de població gran com a tal, no? Sinó amb una edat madura, però sí que hem de tenir present que la situació de sense llar, no, afecta i afecta molt i envelleix molt, no? El fet de no disposar d'uns bàsics i del mínim per poder subsistir i poder refer-se, això marca i fa que la vida, en aquest cas, doncs, l'envelliment sigui més a prop. La Casa Avidi, que significa acollida per una vida digna, és de moment la darrera peça del programa Malla. El programa Malla no deixa de ser un ecosistema de protecció dirigit a la dona en situació de sense llar i que diversifica l'atenció en funció de diferents espais residencials, diguem-ne. Així doncs, Malla es composa pel Centre Residencial d'Inclusió La Llavor, que va ser el primer centre d'atenció a la dona en situació de sense llar, amb concert de l'Ajuntament de Barcelona i també amb el suport de la Fundació Aret. Va obrir portes l'octubre del 2020, és a dir, a plena pandèmia. La pandèmia va fer doncs, estragos, no? en totes les vides de totes les persones. El que sí que va fer possible va ser visibilitzar un col·lectiu molt invisible, que en aquest cas era la dona en situació de sense llar. Van quedar exposades, al carrer no es podia estar, i aleshores l'Ajuntament de Barcelona en aquell moment va obrir portes amb un recurs d'urgència dirigit a dones, i nosaltres vam obrir portes a l'octubre del 2020 per poder doncs, continuar atenent i acollint aquestes dones que es troben en aquesta situació. Tenim molt present els factors interseccionals que agreugen la situació de vulnerabilitat i en aquest cas un dels factors és l'edat, amb la qual des de La Llavor, que és el centre, diguem-ne, d'atenció 24 hores, no? I per això dèiem que és d'alta intensitat d'intervenció, seria com la primera porta d'entrada i a partir d'aquí ens fixem en tots els factors de vulnerabilitat, en especial l'edat. Disposem de, en aquest cas, tres habitatges dirigits a dones joves amb possibilitats d'iniciar un itinerari formatiu laboral. I l'última peça és aquesta, la Casa Vidi, que vam obrir portes juntament amb la Congregació de les Filles de Sant Josep fa molt poquet, al gener d'aquest any, i que està en ple funcionament. És un espai que dona doncs, això, doncs, un espai de seguretat per les dones que han patit molt durant tota la seva trajectòria vital.
Molt bé, gràcies. També és una realitat que cada vegada la població està més envellida, no? Es calcula que en 50 anys el nombre de persones grans es doblarà. Quines pensen que són les mesures més urgents que cal adoptar per atendre aquesta gent gran que tenen pocs recursos i que puguin viure els últims anys amb la dignitat que es mereixen? Senyora Bartra?
Mira, nosaltres estem constatant, amb la relació que us explicava que tenim amb els ancians, que un 94% d'ancians volen viure a casa seva, si és possible. Poder elegir, voler quedar-se a casa i amb qui volen viure. Això moltes vegades no és possible d'aconseguir-ho. I això s'afegeix que 2 de cada 10 persones grans viuen soles. També és un altre problema, el que deien de l'aïllament, no? I quan un és gran, hi ha també un isolament que cal afrontar. I certament les persones amb menys recursos no tenen accés a una cuidadora. I l'assistència domiciliària, per ara, és escassa. Està molt ben organitzat, però és poquet. Són poquetes hores les que es pot dedicar a una persona que necessita més. Ho hem vist també amb el Covid-19, el problema de residències, que seria l'altre lloc on moltes persones grans van a viure, i justament el Covid ha fet veure que no és la resposta, tampoc, per poder viure bé, per atendre la fragilitat, i molts s'han trobat en situacions molt inesperades. Llavors, com deies tu, què es podria fer aquí per poder estar amb dignitat? Doncs primer incrementar l'assistència domiciliària, jo crec que això hauria de ser un recurs immediat. Està molt per treballar, molt per fer. En canvi, en altres països, tipus Holanda, Dinamarca, estan donant molt valor amb això. I després també el que seria els pisos tutelats, per poder atendre una atenció social i mèdica fins al final, que no sigui un mentrestant, no passi res, i llavors hagis d'anar a viure a la residència, al final. Mm-hmm. O també el que seria una convivència a la casa. Una persona que té una casa pròpia que pugui conviure amb altres, amb una cuidadora i compartir despeses.
Mm-hmm. Senyora Bartra, si vol afegir breument alguna cosa...
Charo Sillero, en aquest cas.
Ai, sí. Sí, cap problema. Jo crec que cal que es potenciïn les xarxes comunitàries i veïnals, en definitiva, de proximitat, per tal de combatre la soledat no desitjada. Cal augmentar el parc d'habitatges protegits destinats a la gent gran i que disposin de serveis comunitaris per afavorir la construcció de vincles i relacions d'ajuda mútua. Cal fer una inversió en les escoles sobre educació en valors, no? Perquè els més joves puguin recuperar aquesta visió col·lectiva i no tant fomentar l'individualisme i la competitivitat. Cal aprofitar les noves tecnologies també i les innovacions per tal de lluitar contra la soledat no desitjada. I cal que els agents que estem propers a la persona, els socials, metges, infermeres, estiguin sensibilitzats i puguin disposar d'eines per detectar i prevenir situacions de soledat.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Charo Sillero, de Sant Joan de Déu Serveis Socials, i Marta Bartra, de la comunitat de Sant Egidio, per les seves reflexions per Radio Estel sobre l'atenció i la cura de les persones grans.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Charo i Marta, i gràcies també a Glòria Carrizosa un divendres més per haver estat amb nosaltres. Seguirem parlant en conversa oberta sobre les persones excloses. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau. Fins aquí En Sortida. Últim apunt abans d'acomiadar-nos, el secretari d'Estat de la Santa Seu, el cardenal Pietro Parolin, ha dit aquest divendres que no descarta un encontre entre el papa Francesc i el president dels Estats Units, Joe Biden, durant la cimera del G7, que se celebrarà a la regió italiana de Puglia aquesta setmana vinent, concretament entre dijous 13 i dissabte 15 de juny. Ha dit que s'imagina que sí. Recordem que Francesc participarà en aquesta cimera el mateix dissabte de la setmana vinent, 14 de juny, durant una sessió dedicada a la intel·ligència artificial oberta a països no membres, i serà la primera vegada que un bisbe de Roma assisteixi a una cimera del G7. Dijous al vespre, l'arcabisbe de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, publicava en el seu compte d'X 2 fotos amb el bisbe nicaragüenc Rolando Álvarez. És el titular de la diòcesi de Matagalpa i administrador apostòlic d'Estelí, totes dues al nord de Nicaragua. Recordem que va ser condemnat i finalment expulsat, tot i que no s'han donat detalls sobre el seu parador es troba vivint a Europa, a Roma. Fins aquí acabem el nostre Sense Distància. Us deixem amb les vespres de Montserrat, segones vespres del Sagrat Cor de Jesús. Si ens escolteu a la repetició de les 6 del matí, de seguida el comentari de l'Evangeli del dia. Adéu-siau, que vagi bé.